Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6. Bona tarda, amics i amigues. Sant Ignasi de Loyola i els jesuïtes són protagonistes avui no només a nivell religiós, sinó també social, civil i institucional. Des de fa aproximadament una hora es fa al Palau de la Generalitat l'acte commemoratiu pels 500 anys de l'arribada del fundador de la Companyia de Jesús a Manresa i la seva estada a Catalunya. I aquesta hora és notícia al Papa Francesc, que ha enviat una carta pública i oberta al cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, present en aquest acte, en què recorda que 5 segles després les autoritats civils i religioses d'aquesta regió, diu, juntament amb el propòsit general de l'Institut Religiós que va fundar Sant Ignasi de Loyola, la Companyia de Jesús es reuneix de manera institucional amb aquestes realitats per celebrar l'esdeveniment. El pontífex diu que se suma a aquest acte i demana al cardenal Omella que el representi, alhora que li prega que faci arribar la salutació del Sant Pare a totes les autoritats presents, tant civils com eclesiàstiques. També el pontífex recorda que és significatiu en aquests moments pensar que per portar-lo més enllà, Déu se serveix d'una guerra i d'una pesta, referint-se a Sant Ignasi de Loyola, i que això és una gran lliçó per a nosaltres, ja que de guerres i de pestes no ens en falten perquè arribem a convertir-nos. I fa una crida a assumir-les, aquestes difícils realitats, com una oportunitat per revertir el rumb seguit fins ara i invertir en allò que realment importa, com va fer Sant Ignasi de Loyola, sigui quin sigui l'àmbit en què ens movem. En qualsevol cas, la història d'Ignasi de Loyola és real, de transformació personal i que va més enllà de les creences. Interpel·la la societat catalana d'avui. És un exemple de connexió amb Déu a través de les realitats bones i dolentes de la Terra i dels éssers humans. Aquesta és avui la nostra completa notícia de portada, que ara ampliarem, però abans del sumari, amb altres temes religiosos i socials d'aquest dilluns 14 de novembre, donem també un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Carla Buigas. Carla, bona tarda.
Ignasi.
Què destaquem aquest dilluns?
Una avaria a Montcada Bifurcació està provocant retards de més d'una hora a les línies R3, R4 i R7 de Rodalies. La incidència obliga a circular els trens en via única fins a Sant Andreu Arenal, tot plegat per aquest problema al sistema de senyalització. Els tècnics de DIF s'han desplaçat al punt per avaluar i procedir a la reparació d'aquesta incidència i Renfe ja està avisant d'aquesta avaria a través de tots els seus canals d'informació i d'atenció al client. En altres qüestions, el govern espanyol ha obert la porta a modificar el delicte de malversació, tot plegat després d'haver presentat la proposta llei per la derogació del delicte de sedició a la mesa del Congrés. El propi ministre de Presidència, Félix Bolaños, no ha descartat que el proper pas sigui la modificació d'aquest delicte de malversació. Ho ha dit en una entrevista a Cadena SER, on ha assegurat que la decisió dependrà de la proposta que se'ls faci arribar. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, també ha assegurat que després de la derogació de sedició ja treballen per aconseguir la modificació d'aquest delicte de malversació. I el defensor del poble, Ángel Gabilondo, ha portat als tribunals un seguit de testimonis i comunicats mèdics de supervivents en els fets de Melilla per demostrar que l'actuació de la policia va ser il·legal i desmentir, per tant, la versió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Gabilondo ha demanat que s'elabori un protocol conjunt d'intervenció amb el Marroc per tal que no es tornin a repetir uns actes com aquests.
Gràcies, Carla. També us explicarem en aquesta densa tarda informativa que el Papa va fer ahir una crida a tots els creients perquè no es deixin enganyar per falsos messies i perquè tothom doni testimoni. Va ser durant la missa que va presidir a la Basílica Vaticana amb motiu de la Jornada Mundial dels Pobres, en què Francesc es va adreçar a centenars de persones necessitades que s'hi van fer presents i amb les quals va dinar després. D'altra banda, aquest matí el pontífex ha animat un grup de representants de la Federació d'Organitzacions Mundials de Servei Voluntari Internacional a seguir endavant com el bon samarità cuidant els seus germans. I els Mossos investiguen un robatori al monestir de Santa Maria de Vallbona, a la localitat urgellenca de Vallbona de les Monges. L'avís el van donar dissabte a les religioses que hi viuen i, segons la policia, els lladres s'haurien emportat elements de pedra de l'interior del temple, concretament de la capella de l'Hort que tenen les monges, dues piques concretament i un arc de pedra del costat. I després de l'informatiu, que inclourà també una breu entrevista al representant dels jesuïtes i de la cova de Manresa en aquest acte institucional que s'està fent al Palau de la Generalitat, David Guindolain, tindrem com cada dilluns la secció La veu de Càritas amb l'actualitat i l'agenda i el testimoni d'Agustí Adell, secretari general de Càritas diocesana de Tortosa. Explicarà l'acció actual en matèria d'inserció laboral que fa l'entitat en aquest territori. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Carla Buigas i el Pere Juventí Balcells a la redacció i la veu, avui també amb la Montserrat Creus coordinant la secció del dia i amb qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, el Palau de la Generalitat acull des de fa una hora l'acte institucional de commemoració pels 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loyola a Catalunya. Està presidit pel president Pere Aragonès, en el que és la celebració oficial de l'any de commemoració, que va ser aprovat pel mateix govern català ara fa gairebé un any, amb l'objectiu de destacar, de recuperar i de divulgar la figura d'Ignasi de Loyola i la seva influència mundial. L'acte compta amb una nombrosa representació d'autoritats civils i eclesiàstiques, amb el cardenal Omella, arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, que és present, per cert, com a enviat del papa, segons diu el pontífex en una carta que s'acaba de fer pública. També hi ha l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, i altres autoritats civils i eclesiàstiques. A aquesta hora, quan passen 7 minuts de les 6, connectem en directe uns moments amb Judit Caselles. Allà la tenim. Judit, bona tarda.
Ignasi, doncs sí, el cardenal Joan Josep Omella ha llegit tota la carta que ha enviat el papa Francesc per celebrar els 500 anys de la conversió de Sant Ignasi de Loyola a Espanya i que teniu penjada a les xarxes socials de Ràdio Estel perquè també la pugueu llegir. L'ha llegit tota, de principi a final, com a mostra de l'acompanyament del papa Francesc en aquest acte, tot i lamentar no poder-hi ser físicament. Escoltem l'explicació que ha donat el cardenal Joan Josep Omella.
La voluntat de la Generalitat i dels jesuïtes i de l'alcalde de Manresa i del poble de Manresa o la ciutat de Manresa era que el papa pogués venir durant aquest any i seria un honor per a Catalunya, per a Manresa i per als jesuïtes. I el papa ha volgut fer-se present també avui, aquí en aquest acte, i ha enviat un missatge que jo entregaré després al senyor, al honorable president de la Generalitat i a l'alcalde també i a la, i al superior de la comunitat perquè tinguin aquest missatge.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat la figura d'Ignasi de Loyola en la seva intervenció com una font d'inspiració per tots els catalans perquè aquesta figura posa en valor la recerca del bé comú i del bé compartit i també per la necessitat d'ajudar els més vulnerables. Escoltem-lo.
Estic convençut que la figura d'Ignasi de Loyola avui personifica aquests valors, aquesta forma d'entendre, de cohesionar i d'enfortir la societat. Com ho ve constatant bona part del llegat de la Companyia de Jesús i tota la vocació d'acompanyar i oferir oportunitats especialment als més desafavorits, als més vulnerables. Mai hem d'oblidar que si hi ha un element que pot dividir la nostra societat, que pot fracturar la nostra societat, aquestes són les desigualtats socials i econòmiques.
Aquestes són les explicacions que ha donat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, just minuts abans que acabés aquest acte, i durant l'acte s'ha projectat un vídeo també com a mostra d'agraïment cap a la figura d'Ignasi de Loyola.
Moltíssimes gràcies, Judit, per aquesta bona feina. Fins una altra.
Fins aviat, Ignasi.
I ara mateix, 5 minuts i mig, i serà 6:45. Recordem que aquesta commemoració d'avui al Palau de la Generalitat, acte que ja s'ha acabat, com acabeu de sentir, s'emmarca d'alguna manera en Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loyola a la ciutat catalana de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. A Manresa va escriure els exercicis espirituals i va tenir una experiència reveladora que va marcar la seva vida i va dur Ignasi de Loyola a fundar la Companyia de Jesús. Ens acompanya en directe també uns moments i li agraïm molt la seva participació, David Guindolain, que és el representant de la Companyia de Jesús en aquest acte superior de la cova de Manresa. Pare David Guindolain, bona tarda.
Molt bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès en directe. Bé, com ha enfocat la seva intervenció en aquest acte?
Doncs a mi m'ha agradat subratllar l'agraïment per l'acte mateix i m'ha agradat també poder establir el vincle estret entre el que és Companyia de Jesús i els jesuïtes que estem aquí a peu del país, sobretot per aquest pas d'Ignasi, per casa nostra i per tot el que, com ara dèieu, els exercicis suposa com a recerca de sentit per tanta gent i també per la gent que aquí a Catalunya doncs, han conegut l'espiritualitat ignasiana.
Per cert, que el Papa, la carta que s'ha llegit públicament en aquest acte i que nosaltres hem rebut, la carta del Papa adreçada al cardenal Joan Josep Omella i a tots els participants en l'acte, diu Francesc que Ignasi de Loyola no va retenir aquesta gràcia per a ell, sinó que la va considerar des del principi com un do per als altres, com un camí, un mètode que podia ajudar altres persones a trobar-se amb Déu, a obrir el seu cor i deixar-se interpel·lar per ell. Pare David Guindolain, no? Quina sorpresa aquesta carta del Papa, del primer Papa jesuïta de la història, per cert.
Sí, la veritat que no ens ho esperàvem per res que tingués aquesta intervenció. Jo penso que hem d'agrair-ho al senyor cardenal, Joan Josep Omella, la seva mediació, que es fes present d'aquesta manera, ja que físicament no ha pogut estar, però almenys de paraula. Hi ha hagut un aspecte que m'ha agradat molt, que el Papa Francesc ha dit que el camí d'Ignasi és fruit d'una batalla i d'una pandèmia, i que enmig d'aquesta, de la batalla de Pamplona i de la pandèmia de Barcelona, que el va retenir a Manresa, tanmateix ell va saber sobreposar-se i, com dèieu, doncs, mirar de fer el bé a la gent a través dels exercicis.
Efectivament, assumir aquestes crisis, les guerres i les pestes, o la pandèmia, com una oportunitat, diu el Papa, per revertir el rumb seguit per cadascú fins al moment i invertir en allò que veritablement importa, sigui quin sigui l'àmbit en què ens movem. Per cert, unes paraules d'aquesta carta, aquestes molt semblants a les que va dir ahir, que després repassarem, a la Jornada Mundial dels Pobres, el mateix Papa. Bé, ja per acabar, pare David Guindolain, podem dir que els jesuïtes actuals veuen encara, no?, d'aquelles fonts que van inspirar Sant Ignasi de Loyola a Manresa. És ben actualitzable el missatge.
Està clar, no només encara, sinó que en la mesura que tornem a aquest origen, a aquest punt primer dels exercicis, com a lloc de trobada amb el Senyor i entre nosaltres, aleshores som fidels a allò que realment sentim que som cridats. O sigui que no és encara, sinó que sobretot en endavant comptem amb aquesta força i, sens dubte, aquest any serveix per nosaltres per arrelar-nos més, per projectar-nos endavant.
Moltes gràcies, David Guindolain, jesuïta, superior de la cova de Manresa, per aquestes paraules i que la Companyia de Jesús pugui mantenir aquest esperit de renovació personal, sempre fixant-nos en l'exemple d'Ignasi de Loyola, també de renovació comunitària, durant molts anys més. Que vagi bé, una abraçada.
Gràcies, bona tarda a vosaltres.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Un minut i mig i serà un quart de set després d'aquesta àmplia informació sobre l'acte institucional que s'ha fet aquesta tarda al Palau de la Generalitat pels 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola a Catalunya. Us expliquem també que el Papa va fer ahir una crida a tots els creients perquè no es deixin enganyar per falsos messies i perquè tots donin testimoni. Durant la missa que va presidir a la Basílica Vaticana amb motiu de la Jornada Mundial dels Pobres, Francesc es va adreçar a centenars de persones excloses que s'hi van fer presents. El pontífex va recordar que les prediccions que fan moltes persones són dolentes perquè en realitat no venen de Déu, que ell ens parla en positiu.
De quin engany ens vol alliberar Jesús?
Vol alliberar-nos de la temptació de llegir els fets més dramàtics de la manera supersticiosa o catastròfica, com si ja ens trobéssim molt a prop de la fi del món i ja no valgués la pena comprometre's mai més en res de bo.
Mai vicini a la fi del món e non valesse la pena di impegnarsi più in nulla di buono.
El Sant Pare va assegurar que de les situacions dolentes es poden treure aprenentatges molt positius.
Cada crisi és una oportunitat i ens ofereix una ocasió de creixement, perquè cada crisi està oberta.
Ogni crisi ha la presenza
di Dio, la presència de la humanitat, però que fa? Què fa l'esperit del mal? Vol que convertim la crisi en conflicte, i el conflicte sempre és tancat, sense horitzó i sense camí de sortida. No, visquem la crisi com a persones humanes, com a cristians, però no pas convertint-la en conflicte.
Ma non transformandola in conflitto.
A més, el bisbe de Roma va animar tothom a posar aquella claror que consola els pobres i que fa triomfar l'amor en el món.
Rendiamo testimonianza.
Donem testimoni, obrim llums d'esperança enmig de la foscor, assumim les situacions dramàtiques com una oportunitat per testimoniar l'evangeli de l'alegria i construir un món fratern, almenys una mica més fratern. Comprometem-nos amb valentia, amb la justícia, amb la llei, la pau, estant sempre al costat dels més febles.
Impegniamoci con coraggio per la giustizia, la legalità, la pace, stando a fianco sempre dei più deboli.
Després de la missa, durant la reflexió de l'Àngelus a la plaça de Sant Pere del Vaticà, el papa va preguntar a tothom com va la seva pròpia perseverança, paraula important ahir, aquella que permet construir el bé cada dia. Ja al migdia, Francesc es va sumar a un dinar amb persones necessitades i vulnerables que es va fer a l'aula Pau VI del Vaticà. D'altra banda, aquest matí el pontífex ha animat un grup de representants de la Federació d'Organitzacions Mundials del Servei Voluntari Internacional a seguir endavant com el bon samarità cuidant els seus germans. Aquesta audiència s'ha fet amb motiu del 50è aniversari de la fundació d'aquest col·lectiu. El Sant Pare ha compartit amb els membres de la Federació la seva preocupació per l'ombra d'una tercera guerra mundial. Ha dit que afecta especialment els últims i particularment els migrants. Aquesta Federació de Voluntaris Internacional agrupa 90 organitzacions que treballen en més de 80 països de tot el món. I completem l'actualitat del Vaticà explicant-vos que el Papa ha fet una nova crida també avui a difondre la cultura de la cura. Ha estat en rebre en audiència els membres de la xarxa de farmàcies Apoteca Natura. Els ha afirmat, els ha animat a continuar aportant el creixement d'una economia diferent, centrada en la persona i el bé comú. En aquesta trobada, a la sala Clementina del Palau Apostòlic, el bisbe de Roma ha dit que l'experiència d'Apoteca fa pensar en l'Amazònia, però en l'Amazònia de veritat, no la de la bruixeria. I un altre nom propi de l'actualitat aquests últims dies ha estat el de Emmanuel Taban, un prestigiós pneumòleg que des de Sud-àfrica fa un servei a la medicina i a la societat als seus 45 anys d'edat. Divendres va reviure alguns moments importants de la seva història de migració desesperada en una entrevista a aquest programa, a Ràdio Estel, on el metge sud-sudanès va explicar el context que el va portar a fugir del seu país, tal com narra en primera persona en el llibre El chico que nunca se rindió, editat per Mundo Negro.
What I've learned that people sometimes
en los primeros años de mi vida aceptábamos las cosas tal y como eran, aunque eran inaceptables. Todos en la aldea vivíamos esas mismas circunstancias y nos vimos obligados a aceptar esa situación de impotencia como algo normal. Pero hoy en día veo que eran unas circunstancias inhumanas, que nos faltaba de todo y no puedo considerarlos como una vida normal en la que cualquier ser humano pueda crecer.
Emmanuel Taban va comentar també que fer la carrera de medicina va ser per a ell la gran fita dins d'un camí ple d'obstacles.
Este momento del estudio y la elección de la medicina fue como materializar el propósito que Dios había puesto en mi vida y esa confirmación de que era lo que Dios quería para mí. Pero solo esto podía ocurrir añadiendo yo pues mi determinación, mi pasión y mi constancia. Hoy en día puedo decir que había nacido para ser médico y que Dios había plantado esa semilla en mi corazón.
En un altre moment, aquest pneumòleg sud-sudanès va destacar en aquesta mateixa entrevista a Ràdio Estel la importància d'haver trobat la dona de la seva vida, Moteo, que li ha permès posar, segons va dir, moltes coses en ordre.
Como un buen católico y alguien que ha crecido también con los misioneros comunianos, me doy cuenta cómo una familia, la estructura familiar es algo fundamental en la vida. Y para mí Moteo fue la mujer que hizo posible esa realidad y que hizo que nuestra vida como familia estuviera bien fundamentada. Para mí ser un hombre casado es algo fundamental, es algo que trae estabilidad en mi vida y gracias a Moteo pues puedo vivir esa vocación del matrimonio y de la vida.
Finalment, el metge Emmanuel Taban va recordar que, com expressa en el seu llibre, Aquests 45 anys de vida són per a ell només una primera part que ara ha de donar pas a una segona.
Así como la primera parte de mi vida se centró en la supervivencia, puesto que tenía que conseguir comida y cubrir esas necesidades básicas que tenía, yo centro esta segunda parte de mi vida que acabo de comenzar en África y cómo podemos desarrollarla para que no se quede como está, sino que sea un poquito mejor. Y ahí está la diferencia entre lo que fue mi primera parte, una supervivencia, y lo que va a ser esta segunda, mejorar la situación, dejar el mundo y África un poquito mejor de la que me lo encontré. Es muy difícil, va a ser muy difícil, pero si lo conseguí en la primera parte, creo que va a ser posible también este sueño en mi segunda parte. Eso sí, con la ayuda de la comunidad internacional y de mucha gente que me rodea en Sudáfrica y otros lugares.
Per cert que Emmanuel Tabán va visitar divendres Ràdio Estel gràcies a la col·laboració de l'editorial Mundo Negro i del seu director, el cumbonià català Jaume Calvera, una entrevista que es va fer també conjuntament amb el setmanari Catalunya Cristiana. Va ser l'any 1994 quan Emmanuel Tabán va iniciar un viatge amb només 16 anys que va posar davant d'ell tota mena de perills. Va haver de deixar el seu país, el Sudan, fortament castigat ara fa 28 anys per la guerra. Gràcies a la generositat de moltes persones, la majoria desconegudes per aquell jove, va anar avançant cap al sud i va passar per Etiòpia, Kènia, Tanzània, Moçambic i Zimbàbue, fins que va arribar a Sud-àfrica. Allà, amb l'ajuda dels cumbonians, Emmanuel Tabán va aconseguir fer realitat el seu somni i es va convertir en el que és ara un pneumòleg de reconegut prestigi. La seva història és, en aquests 28 anys, un exemple d'amor a Déu, a la vida i als altres, malgrat que va haver de patir l'extrema pobresa ja des de petit a Juba i al Sudan, però també va haver de ser víctima del racisme i de la xenofòbia.
Sense distància. Resum de notícies i anàlisi de l'actualitat per conèixer millor la persona i el món.
Passen 7 minuts d'un quart de 7. Repassem breument altres notícies. Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori al monestir de Santa Maria de Vallbona, a la localitat urgellenca de Vallbona de les Monges. L'avís el van donar dissabte a les religioses que hi viuen i, segons la policia, els lladres sembla que es van emportar elements de pedra de l'interior de la capella que hi ha a la comunitat, la capella de l'Hort, en concret dues piques i un art de pedra del costat. El robatori hauria tingut lloc entre dimecres i dijous de la setmana passada. Fonts de la comunitat han confirmat a Ràdio Estel la notícia. El monestir de Santa Maria de Vallbona, fundat a la primera meitat del segle XII, és un monument declarat bé cultural d'interès nacional. Es tracta del cenobi cistercenc femení més important de Catalunya. A més, el 31 d'octubre passat, recordem-ho, també hi va haver un altre robatori, en aquest cas molt a prop a l'arxiu del monestir de Santa Maria de Poblet. Els lladres haurien fet servir un modus operandi similar per accedir-hi escalant per la façana. Arriba demà l'inici de la 19a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que se celebrarà fins al 30 de novembre. Es farà un acte a partir de les 8 del vespre, presidit pel director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Carles Armengol, i el director de la Filmoteca de Catalunya, Esteve Riambau. Hi assistirà el director de cinema, Franco Piavoli. Es projectarà la pel·lícula d'aquest director, El planeta blau. L'edició d'enguany de la Mostra de Cinema Espiritual també es pot seguir a través de dues sales virtuals de les plataformes Filmincat i també a Contra Plus. Hi haurà projeccions de 88 pel·lícules en 25 municipis de Catalunya i 38 sales en total. I l'associació Ajuda a l'Església Necessitada organitza un any més una setmana dedicada a la llibertat religiosa al món, posant l'accent en la persecució i en la manca de llibertat dels cristians en diversos països. Edificis emblemàtics dels 5 continents s'il·luminaran en vermell. Enguany, la iniciativa comença aquest proper dimecres, dia 16, amb un acte a Londres davant del Parlament Britànic, amb la presentació oficial del document titulat Perseguits i oblidats, un informe sobre els cristians oprimits a causa de la seva fe entre el 2020 i aquest 2022. La Setmana Mundial per la Llibertat Religiosa va néixer al Brasil el 2015 per iniciativa de la branca local de la mateixa Fundació Pontifícia Ajuda a l'Església Necessitada.
Ràdio Estel.
Sabeu què? No ens han fet fora.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Arriba a la Macedònia 2.0.
Més informació amb l'estil de sempre.
Pura elegància.
Camins, segona temporada.
Ni a Disney ni a Netflix.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La veu de Càritas.
Som-hi ja, 3 minuts i mig i seran 6:45. Comencem la veu de Càritas avui amb el ressò de la celebració ahir de la Jornada Mundial dels Pobres. Aquesta és la veu de la caritat i del servei als més necessitats. Comencem, com cada dilluns a aquesta hora, amb el nostre habitual resum de notícies. Més de 2.000 persones van assistir ahir al vespre a l'Auditori Fòrum de Barcelona a la segona edició del Gospel Fest. 600 cantaires de gospel es van unir per una bona causa, van unir les seves veus. En aquesta ocasió, els 49.500 euros recaptats amb les entrades aniran destinats al programa de gent gran de Càritas Diocesana de Barcelona, que atén 1.200 persones més grans de 65 anys. Segons ha indicat Josep Maties, delegat episcopal de Càritas Diocesana de Barcelona, el 60% d'aquestes persones grans viuen soles i un 45% no es poden garantir un habitatge digne. Càritas va explicar que els beneficis del concert aniran destinats a projectes que tenen per objectiu concretament mitigar la solitud d'aquestes persones grans, acompanyar-les en les necessitats del dia a dia i garantir-los una llar digna on puguin viure, entre moltes altres prioritats. El concert, que va estar presentat pels periodistes Xavier Pérez Esquerdo i Quim Morales, va aconseguir reunir una vintena de cors de gospel d'arreu de Catalunya i més d'un centenar de cantaires que van participar de manera individual. En total, 600 veus a l'escenari que, per segona vegada, van voler participar en aquesta iniciativa. D'altra banda, Càritas Diocesana de Barcelona va inaugurar aquesta setmana passada, dimecres passat concretament, un nou espai d'acollida i acompanyament social a Cornellà de Llobregat. Va ser amb un acte en presència del bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, i de la tinenta d'alcalde de Polítiques Socials, Igualtat i Salut de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Joana Piñero. L'espai, situat a la parròquia de Sant Ildefons de Cornellà, donarà resposta a 6.870 persones que viuen a la zona pastoral 4 de l'Arxidiòcesi de Barcelona i que agrupa les ciutats de l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà, així com el districte de Sants Montjuïc de Barcelona, el barri de les Planes de Sant Joan d'Espí i Can Vidalet d'Esplugues de Llobregat. Durant la inauguració de l'espai, Maria Amor, cap de la zona pastoral 4, va explicar que aquest serà un centre obert a la comunitat i a les necessitats socials dels barris i les ciutats del seu voltant, un espai multifuncional on les persones podran sentir-se escoltades i acompanyades. Per la seva banda, el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, va explicar que aquest nou espai donarà resposta a gairebé 2.850 llars, on viuen les 6.900 persones gairebé que comentàvem abans. Busquets va detallar que més de la meitat de les famílies viuen en una llar insegura. D'aquestes va voler fer èmfasi en les que es troben en habitacions de relloguer, més d'un miler de llars, ja que moltes tenen infants a càrrec que es veuen obligades a compartir habitatge amb desconeguts i no disposen d'espais d'intimitat. En finalitzar els parlaments, el bisbe Javier Vilanova va beneir el nou espai. Seguim repassant l'actualitat d'aquesta setmana. Càritas Diocesana de Lleida, a través de la seva empresa d'inserció Troballes, Iguala Lleida, botiga d'esports i moda, inicien una nova iniciativa per reafirmar el seu compromís social i mediambiental. Ho fan mitjançant la posada en marxa d'un punt de recollida de roba usada a la botiga Iguala Lleida, situada al quilòmetre 459 de la carretera N2, una prova pilot que té com a objectiu estendre's a totes les botigues del grup Unipreus durant el primer trimestre del 2023. D'aquesta manera es vol ajudar a allargar la vida de les peces tèxtils, tant dels clients i les clientes de Iguala en particular, com de la població lleidatana en general. Tothom qui dipositi roba, calçats o complements en el contenidor que s'ubicarà a l'entrada de l'establiment contribuirà a crear llocs de treball per a persones en situació de risc d'exclusió que atenen des de l'entitat. Igualment, la roba en bon estat es reutilitzarà en mercats de segona mà per finançar programes socials, mentre la resta es reciclarà i transformarà en fibres o altres productes per afavorir el medi ambient. Troballes serà l'entitat que gestionarà periòdicament la recollida del material que es trobi en el contenidor. Propòsits com ara aquest permeten al projecte laboral de Càritas acostar-se a l'objectiu d'aconseguir un nivell d'ocupabilitat suficient de les persones amb vulnerabilitat. Càritas Diocesana de Solsona, coincidint amb la Jornada Mundial dels Pobres, concretament el dia abans, aquest dissabte, va organitzar la primera trobada festiva de participants de l'entitat. La trobada de caire festiu va tenir lloc a Cervera, on es van aplegar unes 150 persones participants i voluntaris de les Càritas de la diòcesi. Al matí es va fer l'acollida a la Universitat de Cervera, on es va compartir un esmorzar. Després es va fer una visita guiada a la universitat i una fotografia de grup davant d'aquest majestuós edifici. Tot seguit van caminar tots junts cap a la parròquia de Cervera per visitar aquest lloc emblemàtic de la capital de la Segarra. Allà els esperava una actuació musical i el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, que va adreçar unes paraules a tots els participants en aquesta trobada festiva. Finalment, van sortir tots junts per la porta que dona accés al mirador del Fossar, on van poder gaudir de les boniques vistes al paisatge de la Segarra i fer fotos. I tothom es va dirigir cap als autocars que ja van tornar cap a les zones del Berguedà, del Pla d'Urgell i de Cardona, des d'on havien arribat fins a Cervera. Es va celebrar també aquest dissabte passat la 6a Jornada Mundial dels Pobres a l'Arxidiòcesi de Barcelona, en aquest cas, seguint el lema general proposat pel Papa: Jesucrist es va fer pobre per vosaltres. Les diverses entitats participants es van trobar a l'església de Santa Anna per iniciar una marxa conjunta fins a la parròquia de Sant Agustí, on va tenir lloc l'acte central diocesà. La marxa estava encapçalada per una pancarta que portava per lema Obrim camins d'esperança. Ja a l'església de Sant Agustí, el bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, va donar la benvinguda als assistents. Després d'escoltar l'Evangeli, Maite Valls, psicòloga, psicoterapeuta i religiosa de Jesús Maria, va aprofundir en el significat del discerniment. Després va ser el torn dels testimonis. Concretament, Maria Colorado, Ani Gómez i Lubin Fernández van explicar la seva experiència i van parlar sobre els valors de l'espera i de la pregària, valors del desig profund i la determinació, i també dels de l'escolta i l'acompanyament. En acabar, tots els assistents van compartir una estona plegats fent una xocolatada a la mateixa plaça de Sant Agustí, on comença tot just el barri del Raval de Barcelona. I completem aquest informatiu explicant-vos que Càritas Diocesana de Barcelona ha inaugurat aquest matí, avui dilluns, en presència també del bisbe Javier Vilanova, dos nous espais d'acollida, concretament un a Badalona i un altre a Santa Coloma de Gramenet. Durant la inauguració de Badalona s'ha comptat amb l'assistència de l'alcalde de la ciutat, Rubén Guijarro, i del tercer tinent d'alcalde de Protecció a les Persones i l'Impuls Comercial, David Torrents. Aquest nou punt d'acollida donarà resposta a les 1.530 llars, 3.800 persones que viuen en aquesta zona pastoral, les 5 de l'Arxidiòcesi de Barcelona, i que agrupa les ciutats de Sant Adrià del Besòs, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Mataró, així com tots els municipis del Maresme fins a Caldes d'Estrac. En aquest nou punt d'acollida s'hi realitzaran entrevistes individuals i grupals i s'oferirà orientació i formació laboral alhora que hi haurà un espai de reforç educatiu per a infants. A la inauguració de Santa Coloma de Gramenet, concretament de l'espai polivalent de Sant Miquel, al barri de Singuerlín, hi va assistir la setena tinenta d'alcaldessa de Drets Socials, Bàrbara Ferrer. Durant l'acte, la responsable de la zona pastoral 5 de Càritas Barcelona, Anna Selva, va explicar que aquest espai polivalent donarà resposta a gairebé 300 llars, unes 460 persones, més del doble de les llars que tenien necessitat l'any passat. La responsable territorial de Càritas ha afirmat que els projectes com aquest polivalent de Sant Miquel són més importants que mai, ja que ofereixen serveis com ara un espai familiar, atenció psicològica, bugaderia i dutxes, o cursos de llengua i autonomia digital, entre d'altres. Els parlaments es van completar i el bisbe auxiliar Javier Vilanova va destacar que aquests són espais centrats en atenció de la persona de manera integral, pensats per tenir cura, ha dit, dels més febles i en comunió amb l'acció de les Càritas parroquials. Finalment, el bisbe ha beneït els nous espais. El protagonisme de la veu de Càritas és avui per a la diòcesi de Tortosa. I és que aquesta Càritas diocesana desenvolupa des de fa un temps unes actuacions al voltant del pla d'inserció laboral que porta a terme. Es tracta d'un programa que Càritas Tortosa fa en col·laboració amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el SOC, mitjançant el qual s'ha pogut tramitar la contractació de 5 persones fins ara. L'entitat diocesana tortosina ha establert uns paràmetres d'ocupabilitat, formació i acompanyament a aquestes persones per preparar-les en aquesta futura incorporació al mercat de treball. En parlem uns minuts amb Agustí Adell, secretari general de Càritas Diocesana de Tortosa. Senyor Agustí Adell, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com esteu?
Bé, gràcies a Déu i gràcies per haver-nos atès. Com funciona aquest pla? Què ens pot destacar?
Bé, este pla lo que pretén és a diferents col·lectius que marca el Servei d'Ocupació de Catalunya poder-los donar treball. Per exemple, persones que estan en situació d'aturats de llarga durada o persones que han de regularitzar la seva situació administrativa. Llavors, a través de Càritas ens ofereixen els diferents contractes subvencionats i nosaltres els hi donem formació, els hi donem l'ocupació també, que tenen que ajudar-nos en diferents tasques, i també un acompanyament.
Uh-huh. I les persones que s'hi acullen, com estan responent? De quina manera veuen una esperança en això?
Bé, nosaltres pensem que sí, realment és una gran subvenció, és una subvenció que ens facilita poder donar molta esperança a aquestes persones, perquè, clar, una de les grans dificultats quan estàs en situació de vulnerabilitat o d'exclusió és el poder ser autònom per tu mateix, doncs, guanyar-te la vida. I en aquestes condicions és difícil trobar feina. Llavors, a través d'aquestes subvencions, nosaltres podem donar-los l'oportunitat de treballar durant tot un any i tornar, diguem, a refer les seves habilitats, no?, laborals. I un cop això ha passat, doncs ja anar-les orientant per a quan arribi el final del contracte poder-se incorporar al món laboral ordinari. Pensem, bueno, no ho pensem, sinó que ho estem constatant, que les persones que han passat per aquí, per este projecte, responen molt bé i realment poden la majoria a incorporar-se a altres llocs posteriorment. I sí, pensem que és una gran oportunitat.
Uh-huh. I concretament, de quina manera s'ofereixen eines de formació, també esperança d'oportunitats laborals, acompanyament? Com és el funcionament general, a banda del que ja heu dit?
Sí, normalment la persona s'incorpora al lloc de treball a través d'una petita selecció que es fa, i també en funció del que necessitem, els llocs de feina, estan vinculats a activitats de la pròpia Càritas. Normalment són dos línies, una que és més operativa de gestió logística i una altra part que és més a nivell administratiu. Llavors, per una part se'ls explica tota la feina que tenen que fer i se'ls va formant poc a poc amb l'acompanyament que se'ls va donar. En paral·lel, també se'ls ofereixen uns cursos que també ofereix el SOC, de capacitació informàtica, habilitats de comunicació i diferents currículums que ells doncs, van per anar augmentant les seves capacitats d'empleabilitat. I també, en paral·lel, hi ha unes hores que un treballador social, un tècnic, doncs els va fent l'acompanyament, diguéssim, més social perquè vagin preparant la sortida un cop hagin acabat el seu contracte d'un any.
Avui estem parlant amb Agustí Adell, secretari general de Càritas Diocesana de Tortosa. Finalment, quines perspectives hi ha de futur en aquest pla d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Tortosa? Creieu que això es pot ampliar, pot anar a més, també perquè hi ha necessitat?
Sí, bé, també nosaltres, com que jo que treballa estan vinculats al treball a la institució, també és limitat. No tenim tampoc molts llocs de treball per oferir, però sí que alguns sí que n'hi ha, i per tant, bé, pues, dins les nostres possibilitats pues, seguirem comptant amb aquesta subvenció.
Uh-huh. Doncs actuació social i laboral de Càritas Diocesana de Tortosa ha estat el tema que ens ha ocupat avui en aquest testimoni amb Agustí Adell, secretari general de Càritas Diocesana de Tortosa. Per acabar, no sé si vol afegir alguna cosa més o transmetre algun missatge sobre el que s'està fent.
Bé, simplement seguim agraint a totes les persones que confien en Càritas, als socis, als donants, a tota la societat en general que ens apoya i que ens segueixi apoyant perquè la nostra tasca necessita del seu suport.
Moltíssimes gràcies, Agustí Adell, secretari general de Càritas Diocesana de Tortosa. Una salutació per aquesta diòcesi, que, per cert, aquests propers dies acomiadarà el seu bisbe fins ara, oi, Enrique Benavent? Però bé, ja vindrà un altre, si Déu vol, tan aviat com sigui possible.
Que sí, segurament que sí.
Molt bé. Una abraçada i fins una altra.
Un agraïment per al nostre bisbe, don Enrique.
Adéu-siau.
Bona tarda.
Dos minuts i mig i seran ja 7:15. Alguns apunts d'agenda. Aquest dimecres, a partir de 9:45 del matí fins a 13:00, es durà a terme al Seminari de Vic una matinal sobre aspectes rellevants per dur a terme l'activitat social de Càritas a la diòcesi de Vic. Enguany, els temes centrals de treball seran l'acollida, amb entrega social de roba i contenidors, i l'habitatge, sobre la situació actual i posicionament. Aquest dimecres i també el següent, el dia 23, des de 9:45 del matí fins a 13:00, Càritas de Sant Feliu de Llobregat organitza a la Casa de l'Església d'aquesta diòcesi una formació de treball en equip adreçada a persones voluntàries de l'entitat catòlica. També es farà els dijous següents, 17 i 24 de novembre, a partir de 9:45 del matí, en aquest cas a la plaça de Sant Joan Baptista de Sitges. Aquest dijous a les 6 de la tarda a Volpelleres, a Sant Cugat del Vallès, Càritas Sant Cugat presenta el nou projecte d'habitatge social per a dones en situació de màxima vulnerabilitat i els seus fills. L'acte comptarà amb una benvinguda i visita al pis a càrrec del rector de la parròquia de Sant Pere Octavià de Sant Cugat del Vallès i responsable de la Càritas local, Emili Marlès, i amb altres persones que comptaran també amb la presència del bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que beneirà el pis. I aquest divendres a 9:45 del matí fins a 3:15 de la tarda al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona, el mitjà digital social.cat impulsa la 6a edició del Social Lab Comunicar per Compartir, espai de trobada de professionals de les entitats socials. I dins la 8a edició de la Terrassa Cooperativa, Aquest dissabte vinent tindrà lloc la 7a edició de la Fira Econòmica i Social Solidària. Càritas serà al Mercat de Sant Pere de 10 del matí a 2 del migdia. El mateix dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere Octavià de Sant Cugat, formació sobre una comunitat que actua entre el discerniment i l'acció. I encara destaquem que dissabte a les 6 de la tarda a la Faràndula de Sabadell, concert solidari a benefici de Mans Unides Sabadell i Càritas. Fins aquí la veu de Càritas i fins aquí, sense distància, us deixem amb les vespres de Montserrat. Ràdio